Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Sempre hi ha lloc per l'esperança i avui l'Andrea ha arrencat a plorar quan els bombers han rescatat a Coco, el seu gat de l'edifici incendiat a València. Un petit miracle dins de la gran pèrdua. Coco ha sobreviscut a aquest gran incendi que ha cremat, recordem, gairebé per complet els dos edificis del complex de Nou Campanar. I 8 dies després ha aparegut dues plantes per sobre de l'habitatge de l'Andrea vagant per l'edifici. Coco estava desorientat, no volia veure, i la seva propietària, en quan l'ha agafat, l'ha portat a una clínica veterinària perquè li facin una revisió mèdica. Dins de la gran tragèdia esdevinguda, un raig d'esperança, especialment per l'Andrea, que el donava per perdut i per mort. Perquè l'incendi, recordem, s'ha emportat la vida de 10 persones, però més de 80 mascotes que donaven efecte als seus amos han mort també en aquest incendi. Són les altres víctimes. Avui Coco ha portat un raig de llum i d'esperança. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A portes del cap de setmana, i atenció perquè meteorològicament parlant tindrem de tot, eh? Serà un cap de setmana de temps canviant, amb sol, ruixats, neu i vent. I sortim ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara des del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora hem de dir que s'ha reobert el trànsit a l'autopista AP7 a l'altura de Borrassà en sentit sud. Ja s'ha acabat de netejar la via en aquest punt afectat pels talls d'aquests dies. Per tant, reoberta en sentit sud, en sentit nord encara es manté cara tallada per aquestes tasques de neteja. En tot cas, encara hi ha força aturades en aquest punt, entre Llers i Borrassà, uns 7-8 quilòmetres de retencions encara intermitents en sentit sud. La resta de vies, la resta de talls, de moment es mantenen. En el cas de la mateixa Nacional 2, es manté el trànsit tallat entre Bàscara i Vilamalla, i a la demarcació de Lleida es mantenen els talls tant a l'autovia 2 a Tàrrega com a la C14 a Ponts o també la A22 i Nacional 240 al Bassetges. Pel que fa a volum de trànsit, destacarem dues vies, dos punts més. L'autopista AP7 entre Vilafranca i Castellet i la Gornal en sentit sud, també entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet en sentit nord, i la C16, on va augmentant el trànsit, especialment el tram de Berga en sentit nord. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment, com estem fent al llarg de la programació de la cadena COPE, us parlarem de que Catalunya ha perdut 26 escoles concertades en 5 anys degut, entre d'altres coses, pel descens de la natalitat. Ens ho explicarà d'aquí un moment la companya Yolanda Bernal. I també parlarem amb en Josep Maria Prats, que és el president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Escoles Lliures.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el Forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena'l ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja taronja. Només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Hipogegant, Hipogegant, todo para el hogar. Sofás, colchones, armarios, comedores, dormitorios, muebles auxiliares, muebles de jardín, textil hogar, menaje, lámparas, todo para el hogar en Hipogegant. Gran exposición. ¿Y a qué precios? Precios imposibles de mejorar. Aproveche ahora nuestras ofertas y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant, todo para el hogar. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès y en hipogegant.com.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
COPE Catalunya i Andorra.
L'escola concertada representa aproximadament el 30% de l'alumnat de Catalunya, amb gairebé 370.000 estudiants i més de 700 centres educatius. És una opció per a moltes famílies, però estem veient darrerament que diverses escoles concertades estan tancant portes. En els darrers 5 anys ho han fet 26 d'aquests centres. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I no hi ha una única explicació. Hi ha com a mínim dos factors que juguen un paper destacat. Un és la baixa natalitat i, segon, també hi ha un problema de finançament. El govern cada vegada hi destina menys diners a l'escola concertada. L'Agustí Guillem és el secretari general de la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament. Ell creu que l'escola concertada no podem dir que estigui en perill, però sí comencen a tenir greus problemes.
En perill no està, però sí que estem passant amb greus dificultats, sobretot de finançament, perquè nosaltres, des del punt de vista estrictament pràctic, escolaritzem el mateix percentatge que escolaritza la pública d'alumnes NECE tipus B, que són alumnes amb necessitats educatives socioeconòmiques i demés, però en canvi no rebem el percentatge de finançació que representem en quant a l'escolarització.
A Catalunya, el cost mitjà d'una matrícula a la concertada és de 214 euros i, en canvi, a Madrid és de 129 euros mensuals. Per què hi ha aquesta diferència? L'Agustí Guillem ens ha donat alguna pista.
El percentatge, com vostè molt bé ha dit, d'alumnes que escolaritzem a Catalunya a centres concertats és probablement el més gran de totes les comunitats autònomes. Probablement el diferencial vingui per aquesta via, que els pressupostos que es destinen a altres comunitats autònomes percentualment és més superior, tenint en compte que el diferencial de número d'alumnes que escolaritzen de la concertada és també inferior.
I si l'escola concertada hagués d'escriure la carta als Reis, l'Agustí Guillem té molt clar què demanarien: més inversió.
Nosaltres el que desitjaríem és que, si som el 30% d'escolarització a aquest país, doncs que també el mateix percentatge de l'increment d'aquest 10%, que són al voltant de 600 i pico milions d'euros, més els que ja estaven destinats a l'educació concertada, s'inverteixin en nosaltres, perquè nosaltres puguem no posar en perill aquest percentatge ja tradicional de l'escola concertada a Catalunya.
Yolanda, dèiem que en els darrers 5 anys han tancat 26 escoles concertades a Catalunya. Una de les últimes en fer-ho ha estat l'escola Sagrat Cor del barri de Fort Pienca, Barcelona.
Exacte, i tanca portes després de 84 anys en funcionament. El Miguel Gil és el seu portaveu i ens ha explicat que ha influït, evidentment, doncs una qüestió demogràfica, com en d'altres sectors, però sobretot una mala planificació de l'oferta educativa de la zona. S'han creat massa places d'escola pública i amb una baixa natalitat, doncs no té gaire sentit.
S'ha creat algunes, un excés de places a escola pública els últims anys que finalment doncs, ha agreujat aquesta davallada demogràfica. Concretament hem trobat quatre ofertes educatives noves d'escola pública en els últims anys a la zona. Bueno, amb una situació de davallada demogràfica no s'acaba d'entendre massa bé.
Baixa natalitat i també problemes econòmics. El 27% dels alumnes de la concertada són vulnerables, reben una dotació econòmica que no arriba als 1.000 euros, però el cost de la plaça està per sobre dels 1.500. La diferència l'assumeix l'escola. Si a això li afegim que l'administració encara no ha abonat les beques a aquest curs, la situació doncs és difícil d'aguantar.
En l'any actual, per exemple, en el curs actual, el 23-24, aquestes escoles encara no han rebut aquestes dotacions, aquests imports. Clar, Sagrat Cor, parlem d'una escola d'iniciativa social, una escola amb un alt nombre d'alumnat vulnerable, un 27% d'alumnat vulnerable, amb la qual cosa, quan més alt és el nombre d'alumnat que depèn d'aquest suport, d'aquest ajut, doncs més agreuja la situació financera també de l'escola.
El Miguel Gil, portaveu de l'escola Sagrat Cor, que tanca, insisteix en que moltes són escoles d'iniciativa social i és una llàstima que hagin de llançar la tovallola. En el cas del Sagrat Cor, es perd una escola vulnerable en un barri en què hi havia aquesta necessitat.
Avui volem parlar amb el Josep Manel Prats, que és el president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Escoles Lliures de Catalunya, més conegut com la FAPEL. Josep Manel, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Què està passant amb aquest tema de les escoles? La caiguda de la natalitat, imagino que té alguna cosa a veure.
Sí, probablement hi ha molts factors. Un d'ells és la caiguda de la natalitat i un altre factor molt important és la voluntat de l'administració que això passi. És a dir, no hi ha dubte que... jo fa temps que ho dic, que això està produint la mort a pessigades de moltes escoles per manca de finançament, per manca de suport, i bueno, doncs, al final les escoles han de fer mans i mànigues i algunes doncs, han passat a la xarxa pública, que això és una cosa contradictòria perquè la xarxa pública costa més diners, i han de fer inversions i tal, i per tant doncs, seria més fàcil donar suport a aquestes escoles concertades que els pares trien pel seu projecte, pel seu caràcter propi, etcètera, en lloc d'assumir això, que és un cos més gran. Per tant, és evident que la voluntat que hi ha al darrere no és només de donar suport a les escoles, sinó que és tancar-les.
I per què hi ha aquest interès?
Home, jo crec que és un interès purament ideològic. És a dir, l'escola concertada és una escola que, en general, és una escola lliure, que fa un projecte educatiu determinat, el que sigui, que els pares la perceben com a positiu, que volen triar-lo, i això és el que estan fent des de fa doncs, uns quants anys, i des de fa dos, doncs, encara més a través de retallar l'oferta educativa a causa del pacte contra la segregació, que és una cosa positiva, però que si no va acompanyada dels recursos adients, també serà una causa perquè tanquin encara més escoles.
O sigui que la tendència serà que continuïn tancant.
Podria ser, aviam, la voluntat dels titulars de les escoles d'iniciativa social no és aquesta, és mantenir-se oferint aquest servei, atenent a les famílies, atenent als alumnes, donar feina als professors, és a dir, no és una idea que té un senyor que s'imagina que s'il·lumina al dematí, sinó que és una feina de molts anys d'un sector que vol estar al servei de l'educació i que no se li està deixant, o se li estan posant molts pals a les rodes perquè pugui sobreviure.
Uh-huh. Aquestes absorcions d'aquestes escoles passa a incrementar aquestes llistes de places públiques, no? Sobretot a la ciutat de Barcelona, i també dels instituts i escoles. Una fórmula per la que el Departament d'Educació, com el Consorci d'Educació, aposten, entre d'altres motius, per lluitar, diuen, contra la segregació escolar i evitar l'abandonament d'escolar prematurs.
Sí, aviam. Miri, demà tenim una jornada al Consell Escolar de Catalunya, fem tot un dia una jornada que precisament parla una mica d'això, no? De l'abandonament escolar prematur, de la formació llarga de la vida, quines coses podrien ser possibles perquè doncs, reduir aquest abandonament. Però, clar, el que sí és veritat és que una de les dels mantres que té aquesta, la ideologia que hi ha al darrere dels que estan aplicant el pacte contra la segregació, que no de tots els que l'han signat, sinó dels que l'estan aplicant i dels que l'inspiren, de certa manera, ideològicament, és reduir l'oferta. I, per tant, qualsevol plaça que quedi reduïda doncs, pot ajudar en certs moments a aquesta lluita contra la segregació, que jo crec que hauria de ser més orientada a donar els recursos adients a qui els necessita i no pas anar tancant escoles, com és el que està passant.
S'està maquillant, llavors, una situació que els propers anys serà dramàtica?
Aviam, és evident que la tendència dels catalans és cada cop a tenir menys fills. I, per tant, és evident que aquesta necessitat de places escolars anirà minvant. Això pot anar doncs, a reduir ràtios de les aules, però això al mateix temps, si no va acompanyat del dret fonamental a la gratuïtat de la plaça escolar, i, per tant, que les escoles d'iniciativa social rebin aquest finançament adient, doncs és evident que aboca a moltes escoles doncs, al seu tancament o a passar públiques si és d'interès de l'administració.
La immigració tampoc ho arreglarà tot, no? Perquè sembla que aquí deien, no, més immigrants, possiblement la cosa canviarà. Això no ho arreglarà.
Són discursos que són molt, avui dia, són perillosos de fer, perquè tan aviat com parles dels efectes de la immigració, doncs, bueno, doncs ets cancel·lat. Però, efectivament, s'ha de reconèixer que té un efecte i s'ha d'actuar en conseqüència. És a dir, no és un rebuig, sinó un actuar en conseqüència, i en conseqüència vol dir dotar dels centres educatius, en aquest cas estem parlant d'educació, dotar els centres educatius dels recursos, del professorat, dels suports, de les aules d'acollida i del finançament adient perquè això es pugui fer en condicions i que tot aquell alumne que vingui d'on vingui, sigui nascut aquí o nascut a qualsevol posto, pugui tenir una oportunitat educativa adequada i que pugui fer allò que dius, hem dit sempre, l'ascensor social, perquè és evident que necessitem un país on la gent estigui més i millor formada.
Quan parlem d'escola o de triar escola, a mi m'agrada, no?, triar quina vull que sigui l'educació del meu fill o de la meva filla, no?
Clar, aquest és un dret fonamental que s'està conculcant permanentment. És a dir, nosaltres com a pares i mares, els pares i mares, i jo crec que tots som pares i mares, tenim el dret a triar l'educació que li s'ha de donar als nostres fills. Això és un dret fonamental que està a l'article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans, a l'article 14 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, hi ha moltes altres declaracions, tractats, etc. I aquí ens els estem sotmetent aquests drets fonamentals a la voluntat d'una administració que no vol donar resposta a aquest dret fonamental, sinó als seus desitjos de fer doncs, una espècie d'enginyeria social amb números, que de moment està bé, però que a la llarga portarà encara més problemes.
Doncs estarem pendents de què és el que passa. Com sempre, Josep Manel Prats, president de la FAPEL, Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Escoles Lliures de Catalunya. Gràcies per estar amb nosaltres i continuarem, òbviament, informant de tot plegat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues marco ahora mismo el 93-414-3631, 93-414-3631, que es el teléfono de la doctora Torrejón. Ya sabéis que está en Vía Augusta 81 de estreno y además a lo grande, porque me consta, doctora Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que son muchas las personas que están marcando ese teléfono, porque además es un teléfono donde hay que llamar para pedir cita, y si es la primera vez que acudes, la visita va a ser sin coste alguno y además informativa.
Correcto, es una visita yo creo que muy importante porque el paciente bueno, pues tiene la libertad de exponer qué le gustaría conseguir Y bueno, pues yo veo el caso, lo analizo en profundidad, lo veo yo personalmente, no lo ve ni la recepcionista ni la enfermera, lo veo yo. Entonces le doy mi opinión acerca de cómo podría ser la evolución y le doy un presupuesto, con lo cual creo que es muy interesante para ambos, para el paciente y para mí.
Desde luego que sí. Hoy, doctora, vamos a hablar de dos conceptos. Uno me lo conozco, sí, que es la celulitis, y el otro, la lipidema. ¿Qué es exactamente la lipidema?
Lipidema, ¿vale? Pues son dos conceptos que a veces se confunden y que la gente puede pensar que son parecidos, ¿no? Uno, como tú muy bien has dicho, me lo conozco porque lo sufrimos todas las mujeres, que es la celulitis, la famosa piel de naranja, ¿no? Es esa piel así arrugadita, sino con bultitos, ¿no? Sí. Por así decirlo, que se ve fundamentalmente en las piernas de las mujeres, pero también se puede ver en el abdomen, ¿vale? Entonces es una alteración fundamentalmente estética, es una alteración que tiene solución, que la podemos tratar y la podemos mejorar muchísimo, pero no con cremas. Es decir, las cremas anticelulíticas no corrigen la celulitis por una sencilla razón, y es porque la crema se queda en superficie por disposición legal, por así decirlo. Sí. Es un cosmético y el cosmético no puede penetrar y, por tanto, se queda en superficie y la celulitis asienta en profundidad, asienta en el tejido subcutáneo, en la grasa subcutánea, ¿no? Sí. Entonces, repito, esto es la famosa piel de naranja que todos conocemos, pero luego hay también otro problema que sí ya no es estético, es un problema médico que se llama lipedema,
sí,
que aparentemente puede ser parecido a la celulitis, pero son unas piernas, porque se da fundamentalmente en las piernas, que retienen muchísimo líquido, por eso se llama edema, lipedema, es grasa,
sí,
y agua.
Sí.
Es unas piernas que tienen el tejido como muy blando y tienen una forma muy rectilínea de la pierna, que a veces se confunde con lo que se llama una elefantiasis, ¿no? Es decir, una pierna un poquito voluminosa y recta. No tiene mucha diferencia entre lo que es el muslo, la rodilla y la parte de abajo de la pierna, ¿no?
Entonces, mira, justo estoy viendo una fotografía, es flipante,
¿eh? Perfecto, es impresionante. Evidentemente, los casos más impresionantes, que seguro que tú estás viendo uno de ellos, personas mayores, porque ese proceso va avanzando. Es decir, a lo mejor cuando eres joven no lo tienes con tanta intensidad, pero conforme van pasando los años y además aumenta el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso agrava el problema del lipedema, entonces son piernas realmente impresionantes. En los casos más exagerados solamente se pueden resolver con cirugía, ¿vale?
¿Mm?
Pero sabiendo al paciente de que se puede hacer la cirugía, pero que puede volver a aparecer el problema, y que nosotros lo que estamos recomendando es que cuando el caso no sea tan grave, que sea un caso incipiente, lo podemos solucionar, porque nosotros tenemos muchos casos de personas con lipidema de manera no quirúrgica, es decir, saber que, por así decirlo, tenemos ese punto débil y lo tenemos contenido. Entonces, diferenciar muy bien estos dos problemas, porque la celulitis es una alteración estética y, sin embargo, el lipidema es una patología médica, que esto quien tiene que hacer el diagnóstico diferencial es un médico, olvídense de los centros de estética, y que el lipedema tiene una solución quirúrgica cuando es muy grave, pero antes de llegar a ser tan grave lo podemos solucionar también de manera no quirúrgica.
Claro, claro. Porque la movilidad, veo que en esta foto que estoy viendo yo,
la reduce muchísimo. Piensa que muchas veces el grosor que tienen las pantorrillas, llamémosle a la pierna, de rodilla hacia abajo, ¿vale?
Sí.
Se rozan, se pone por encima del empeine del pie. La persona no puede moverse porque una gran parte de los kilos, ¿no?, que tiene acumulado, los tiene acumulado, digamos, de cintura hasta la parte de los tobillos, ¿no? Entonces, es una deambulación muy dificultosa que, claro, se mete en un círculo vicioso.
Claro.
Cuanto menos camina, menos quema. Cuanto menos quema, más engorda. Cuanto más engorda, peor en el caso del lipedema. Entonces, es una rueda que hay que pararla, sobre todo por la salud del paciente, para evitar que se quede sentada en un sillón y que no pueda caminar.
Hombre, está clarísimo. O sea, que hay que poner remedio antes de que la cosa vaya más, y hay que ponerse en manos de grandes especialistas, como es el caso de la doctora Torrejón. Te va a atender ella personalmente, pero antes se marca el 93-414-3631. Pide ahora mismo visita informativa sin coste para ti, y seguro que si tomas la decisión de quedarte con la doctora, lo vas a agradecer y mucho. Doctora, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia.
ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de saber quines són les notícies més pròximes, més importants i destacades. A la veu de la companya Yolanda Bernal, dels serveis informatius d'aquesta casa. Yolanda, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs t'explico que ja són 5 els edificis desallotjats a Badalona, molt a prop del bloc ensorrat el passat 6 de febrer al carrer Canigó. Avui han hagut de fer les maletes els veïns del número 116 del carrer Ausias Marc, perquè s'han trobat unes esquerdes greus sota el fals sostre del quart pis. L'alcalde Xavier García Albiol ha dit aquesta tarda, fa una estona, que no es multaran les possibles obres il·legals en els blocs que s'estan inspeccionant, però que sí vigilarà perquè es faci marxa enrere si els tècnics així ho demanen. I hem de parlar de nous brots de tosferina. En aquest cas, Salut ha detectat 7 brots d'aquesta malaltia a instituts i escoles de Sabadell durant el mes de febrer. Hi ha uns 60 afectats, tots hem de dir que de caràcter lleu. A tot Catalunya ja s'han comptabilitzat uns 2.000 casos, també lleus. No hi ha ningú a aquesta hora ingressat a l'hospital degut als brots de tosferina. I la Fiscalia de Barcelona recorrerà la sentència que va condemnar, recordem, el futbolista Dani Alves a 4 anys i mig de presó per agressió sexual. El Ministeri Públic encara no ha presentat el seu escrit, però preveu basar el seu recurs en la importància que l'Audiència de Barcelona doncs va donar a l'atenuant per reparació del dany. Recordem que Alves va indemnitzar amb 150.000 euros a la víctima.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba el moment de la informació esportiva amb el company Albert Díez d'Esports COPE. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom des del Palau Blaugrana.
Com m'agrada aquest so, eh? Com sí. M'agrada, com m'agrada.
Estan provant la megafonia, estan els jugadors tant del Barça com del Mònaco, protagonistes del partit que es viurà aquí des de 8:45 escalfant. Va agafant cos i ambient aquest Palau Blaugrana, encara no obert portes, però tenim per davant una jornada espectacular perquè hi ha un nom propi avui, un nom propi que podem confirmar que jugarà i ha estat el nom propi durant tota la setmana, Montserrat.
El de Ricky Rubio.
Efectivament, mira, tinc aquí a Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse i Albert.
Què tal? A quants metres estem ara mateix de Ricky Rubio?
No et sé dir, però se'l veu perfectament. Hi ha 100 tirs a la canasta, tots els estan encertant i està preparat.
Ricky Rubio, que torna a jugar amb el Barça 4.644 dies després. És una gran notícia, ve de redebutar, de tornar a sentir-se jugador, de tornar a una pista de bàsquet amb la selecció espanyola, el doble compromís de classificació de cara a l'Eurobàsquet de 2025 davant Letònia i Bèlgica, i avui jugarà amb el Barça, que és un partit important aquest, perquè torna a jugar el Barça després de la Copa del Rei, és la jornada número 27 de l'Eurolliga, tram final, queden 8, el Barça que és segon amb aquestes 18 victòries, i que busca reformar aquesta posició davant el cinquè amb 16 triomfs, que és el Mònaco, amb la qual cosa, més enllà de que torni a jugar Ricky amb el Barça, que sempre és un plus, tot i que no està, òbviament, al 100%, el Barça busca reformar la segona posició. És el gran argument, explicarem aquest partit al Tiempo de Juego de la cadena COPE, però em permetràs que, també a les portes d'una jornada de Lliga de futbol a primera, a la 27, sí, recordi els partits amb interès. Els dos dels catalans van a diumenge, Atlètic Club, Futbol Club Barcelona, 9 de la nit, i abans, 7:15 de la tarda, Mallorca-Girona. Però demà tenim un partit calent. València-Reial Madrid, a partir de les 9 de la nit, juga el líder, el Reial Madrid, a Mestalla. Són els grans arguments esportius en l'àmbit que ens toca que posem a sobre de la taula.
Doncs estarem molt pendents. Albert i Víctor, gràcies, bona feina i bon cap de setmana.
A tu, Montserrat, gràcies, que vagi molt bé, bon programa.
Adéu, que vagi bé.
causa de la manca de pluges, Catalunya està patint una emergència forestal sense precedents. Acumulem més de 3 anys amb poques pluges que han fet que molts boscos estiguin col·lapsats. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. De fet, es preveu que aquest sigui l'estiu més dur pel que fa a incendis forestals dels darrers 30 anys. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, el David Fernández, que és delegat d'UGT Bombers, ha dit que esperen que arribi un estiu terrible.
Diuen els experts del grup GRAF, no, de la unitat tècnica GRAF, ja fa anys que venien anunciant, diguéssim, la possibilitat de que els incendis siguin devastadors, més amb la interfase de la quantitat de urbanitzacions que tenim a tocar de bosc, amb tot l'abandonament del camp i el que ha suposat això del creixement del bosc, diguéssim. Però sí, tard o d'hora vindrà un estiu terrible, no sabem quan.
A Catalunya tenim 10.000 hectàrees de vegetació que es troben en una situació crítica, a més de grans masses de bosc que estan entrant en col·lapse per culpa de la manca de pluges, que fa que morin molts arbres, i aquests es converteixen automàticament en potencial combustible per un incendi forestal. Per fer front a aquesta situació, hi ha greus deficiències en el poc material del que es disposa.
Bueno, que la potència que desenvolupa el foc no es pot comparar amb la potència que tenim nosaltres per apagar. Vull dir que no hi ha prou recursos, no hi haurà mai prou recursos per fer-hi front a la càrrega calorífica que desenvolupa un foc. La queixa és constant de l'obsolescència dels nostres recursos, de la manca d'inversió i de la manca de personal, però ja et dic que és una queixa contínua, vull dir, no ha variat gaire. Sí que hi ha hagut inversió, però trobem que els equips que s'han comprat no s'ajusten a les nostres necessitats, no s'ajusten a les necessitats del territori, s'estan fent esforços, però sempre arriben tard, i ja dic que la falta d'inversió és notòria.
De totes maneres, la prevenció ja s'ha avançat 4 mesos. Ens ho ha explicat a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra l'Anna Sanitjas Olea, directora general de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya.
Veient que el perill és més alt, el que hem fet és avançar la contractació dels reforços d'estiu 4 mesos. És a dir, el grup especial de prevenció d'incendis durant tot l'any té una dotació de 30 persones, n'afegim 30 per fer aquesta vigilància i primera intervenció, i el que hem fet és avançar-ho 4 mesos.
La situació meteorològica ja sabem que ho complica tot, però des de la Generalitat almenys són optimistes des del punt de vista de la conscienciació social.
Hem millorat moltíssim com a país. Jo crec que la societat està molt conscienciada que Catalunya és un país mediterrani que pot cremar, i respecte als anys 90, el número d'incendis provocats per imprudències ha baixat moltíssim, no? Però tot i això, és un fet que no podem baixar la guàrdia. Hem d'estar molt atents perquè tot d'alguna manera ens va en contra. Cada vegada la vegetació està més seca, la temperatura és més alta, per tant el perill és més alt, i per tant hem d'extremar aquestes precaucions.
La campanya d'incendis es preveu desconeguda i molt complexa, amb possibilitat de començar al mes d'abril i ser la més difícil dels darrers 30 anys si no hi ha precipitacions abans.
Avui ens posem en contacte amb l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona i és un plaer parlar amb el seu president, en Joan Llagostera. Senyor Llagostera, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, què n'opina d'això que ha dit la directora general de Boscos i Gestió de Medi Ambient? Imagino que estarà vostè totalment d'acord, no, amb el que està passant al camp, no? Aquesta sequera intensa i extensa que estem patint.
Sí, bueno, la sequera és una conseqüència del no haver fet la feina. La feina als boscos dels boscos. Nosaltres estem a Tarragona. Nosaltres confiem en la gestió forestal sostenible, per deixar els boscos en condicions de que no passin aquestes coses. I clar, si els boscos per culpa de falta de rentabilitat i per falta de previsió de política i coses d'aquestes, doncs fa 50 anys que no es gestionen a Tarragona i en molts llocs de Catalunya, la Catalunya seca, sobretot, que és a dir, això, llavors els boscos estan amb més arbres dels que toquen per hectàrea, no tenen espai vital per sobreviure. I llavors hi ha la gran diferència dels boscos que s'han cuidat, és a dir, que s'han gestionat, amb els que no s'han gestionat. Penseu que tenim a Tarragona regenerats d'incendi de pic sobre Pi Blanc, amb boscos de Pi Blanc i Alzina,
sí,
que després de l'incendi poden arribar a haver fins a un milió d'arbres per hectàrea. Si aquests boscos no es gestionen de pressa, quan arriba un període de sequera, o no, quan arriba un període de sequera com aquest, encara llavors és quan sabeu el que passa. I llavors aquests boscos doncs col·lapsen perquè no poden viure. Llavors veiem la gran diferència dels boscos que s'han gestionat, que nosaltres n'hem gestionat molts i molts mestres que eren gestionats, però per falta de rentabilitat del sector doncs no s'ha gestionat. I llavors per polítiques errades i històries que han donat més preferència en altres coses, doncs bueno, tot el que és el sector primari està com està. Veieu els pagesos que estan descontents, veieu els boscos que estan en mala situació i anem per mal camí.
Clar, perquè una finca forestal comporta uns drets, però també un compromís amb les generacions futures, la societat i el medi ambient. Per què no hi ha aquest interès o no hi ha hagut aquest interès en fer un bosc sostenible que no passi amb el que ens estem trobant ara mateix, senyor Llagostera?
Bueno, escolti, mira, per què ha passat que ja... Ha passat, primer que tot, ha passat per una cosa molt fàcil. La rentabilitat dels boscos fa 50 anys encara eren rendibles. No diguem fa 60, 70 o 80 anys, que llavors eren necessaris. Però avui dia ens estimem més comprar els productes a fora que pas gestionar els nostres boscos. I hem arribat a un punt dels que fan les polítiques dels boscos són els que no tenen boscos. I no ens tenen en compte per res els propietaris dels boscos, que són els que n'han de viure. Penseu una cosa, que si el propietari no gestiona el bosc, no el gestiona perquè no li surten els números, perquè abandonen les terres dels pagesos. Sap vostè que des de l'entrada de la filoxera fan 110-120 anys s'han perdut més d'un milió d'hectàrees d'agrícoles que han passat a bosc?
Carai.
Ho sabia, això?
No.
Doncs fa 100 anys, a 120, hi havia 2 milions d'hectàrees de conreus a Catalunya i ara n'hi ha 1 milió. Què ha passat en aquest milió que s'ha perdut? Doncs és bosc. I aquest bosc, doncs mira, s'ha perdut producció agrícola i ara la producció forestal o dels boscos, que són dues tipus de producció, la producció en producte, que és fustes i aliments i llavors, i llavors per fusta pels propietaris, i llavors producció per la societat i per la flora, com a la flora i la fauna. De què viuen els animalets que tenim al camp i que ens tant els estimem?
Sí, no.
Viuen dels boscos productius. Sí, viuen de lo que treballen els pagesos, també. Quan el cap s'abandona, l'agricultura s'abandona, que anem ara a l'altra banda, o la ramaderia s'abandona,
sí. Doncs
bueno, les bèsties no tenen menjar, perquè el sector primari deixa de ser productiu, o no produeix el que produïa anys enrere.
És a dir, que veiem, Joan, un futur bastant negre, no?
Jo, nosaltres, si no canvien les polítiques aquestes, i la política és perquè es cansen els pagesos, també de pleguen. Sap quanta gent se dedica avui dia al sector primari? Volguer dir sector primari, pagesia, ramaderia i treballadors del bosc. No arriba a l'1% de la població activa. Escolti, fa 50 o 60 anys potser estàvem entre el 20, el 30 o el 40, ja no diguem anys enrere, que tothom se dedicava al camp,
sí.
Pràcticament.
Mm-hmm.
Doncs avui dia què vol dir si només s'hi dedica l'1% i tenim una taxa d'atur que no se la traiem del damunt? Si el sector primari fos productiu, la gent tornaria al camp, que és el que demanen els pagesos. Vostè sap, veu aquests dies amb els tractors.
Sí.
Doncs amb els tractors hi estem nantros 100% d'acord, perquè el pagès té una part de bosc, també. També representem el pagès. Però nosaltres, el sector, dins del sector primari, el més desgraciat és el bosc, que fa 50 anys que no es tallen, que no es tallen, i que s'executen polítiques de conservacionistes exagerades dient que el bosc ja es gestiona per si sol.
Ah,
no,
clar,
senyor, el
clar.
Bosc no es gestiona per si sol, perquè amb aquestes idees d'intocabilitat del bosc, el bosc no cal tocar, perquè ell ja s'arregla, on hem arribat? A una pèrdua de biodiversitat. Hem arribat que no s'aprofita només del 25 al 30% de la possibilitat dels nostres boscos.
Quina vergonya.
I si no s'aprofita i no es treu quantitat de fusta del bosc, el bosc pot arribar a absorbir el 90% de l'aigua de pluja. I això no ho diem nosaltres, això està estudiat,
està
comprovat per investigadors. Doncs llavors no es queixem que falta d'aigua. Ara resulta que tot ve a l'hora. falta aigua a Barcelona, falta aigua a tot arreu.
Sí.
Bueno, escolti, doncs la falta d'aigua també és culpa de falta de gestió dels boscos. I ara s'està parlant ja de que a les conques hidrogràfiques tindrem de començar a tallar arbres. Però si això ja ho sabem de fa molts anys. Si nosaltres som una família que som 10 persones i en reaccionen, imagina's que en reaccionessin l'aigua o un got d'aigua cada dia per totes 10 persones,
sí.
com acabaríem? Morts. Doncs llavors els boscos, pensi que si hi ha 30 o 40 mil arbres per hectàrea i en boscos adults 2 o 3 mil arbres per hectàrea, que, boscos que no s'han cremat de fa anys, també són 3 o 4 mil, i pel canvi climàtic no hi pot haver més de 400 arbres per hectàrea, això no ha dit per mi, sinó que ha dit amb unes reunions que es van fer a Europa amb tècnics del món forestal, experts de tota la vida, es va arribar a la conclusió de que els boscos mediterranis, dels quals perteneixem tota la conca mediterrània, Catalunya, Andalusia, tot fins França i Itàlia, bueno, tota la conca mediterrània, si més de 400 arbres per hectàrea adults no poden sobreviure. Doncs si aquí nosaltres a Tarragona hi ha zones que tenim un milió d'arbres per hectàrea després d'un cremat, i això és amb un extrem, però normal, entre 30, 40, 50 i 500 mil arbres per hectàrea, és molt normal el pi blanc que es degeneri. Doncs llavors aquests arbres no poden sobreviure i llavors consumeixen aigua, no donen les funcions socials que la societat espera dels boscos, que són la conservació, la biodiversitat, el menjar pels animals, la varietat d'espècies que teníem anys enrere, que ja me'n recordo, jo tinc ara a vora 80 anys. Jo he viscut, quan el meu pare anava a caçar, que era caçador, que jo ho vaig deixar de ser perquè em sabia greu de matar els animalets, doncs veia moltes més espècies que ara. Hi havia moltes més àguiles perdigueres i moltes més bèsties d'aquestes.
Sí, té vostè tota la raó.
Avui dia on van a menjar els javelins? Si això ho teniu molt clar.
Sí, sí.
Només cal que mireu on van a menjar els javelins. Van a menjar a Barcelona.
Exacte, els containers.
Ens hem carregat
el planeta.
Jo he vist fotos i reportatges de que els javelins estan robant les bosses de menjar dels domingueros quan van a...
Sí, sí, sí.
Quan vam anar a fer càmping o...
Sí, 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 sí. Clar, s'han de buscar la vida. Diuen, no hi ha el camp, doncs anem a la ciutat.
Clar.
Ens estem carregant el planeta i és una autèntica vergonya que no s'hagi pensat en tot això que vostè parla, perquè si hi hagués gent governant que sàpiga del tema, estic convençuda que no s'hagués arribat a on s'ha arribat i que ens espera una campanya d'incendis forestals molt complicada i que comença a l'abril. O sigui que espero i desitjo que no passi cap desgràcia, però les coses no estan bé i vostè ho ha explicat superbé.
Ja fa molts anys que passa això. Escolta, jo soc enginyer de boscos de tota la vida. Fa 60 anys que treballo d'enginyer de boscos. Jo vull dir, ara porto quasi més de 13 anys jubilat i encara continuo al peu del canó, ajudant a la gent del camp doncs, a tirar endavant i a tenir productes de territori, quilòmetre zero, coses que es parlen tant, que una cosa és conseqüència de l'altra.
I tant.
Si nosaltres tenim producció de territori, doncs no ens faltarà mai menjar. Però jo no sé què es pensen aquests polítics, que, bueno, si no tenim menjar del territori, doncs ja l'importarem.
Sí, sí.
Bueno, doncs això és un error que hi ha amb tot, amb la carn, amb el producte de l'agricultura i amb el producte forestal, que també necessitem fusta.
Enteneu?
I si això no es tira endavant, no canvia, això no hi ha qui ho aguanti.
Doncs agraeixo molt.
Perjudicats tots.
I tant que sí.
Si no hi ha menjar, vostè se'n recordarà del Covid, que hi havia la poda, doncs, que no hi hagués menjar. Bueno, doncs, jo per un quilo de bajoques, on hi ha mongeta tendre, aquí hi ha bajoques, vam pagar 10 euros el quilo.
Sí, sí.
Quan a Valls tenim 400 hectàrees d'horta i no hi ha pagesos. I parlo amb coneixement de causa, jo per part de mare vinc de pagès. El meu oncle era pagès i la meva mare venia de pagès.
Sí, sí, millor que vostè per
part de pare no, però doncs, bueno, som habitants del món rural, de pobles petits, mitjans, o, bueno, jo soc de Valls, però aquí a la vora hi ha pobles petits que no arriben cada dia menys habitants. Està desapareixent la gent del camp i quan no tinguem gent de camp, no tindrem gent que sàpiga fer menjar i que sàpiga treballar a les terres. Sí, sí. Això també és un valor que es perd, que és inestimable. Vostè comprendrà, un pastor que li ha vingut el saber dels seus besavis, no s'aprèn en dos dies.
Està claríssim.
I estem perdent tot aquest potencial de gent del camp, i ara són les últimes bocanades que les veiem per les carreteres. Estan desesperats.
Joan Llagostera, president de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona. Ha estat un plaer parlar amb vostè, una persona que en sap i molt. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i en continuarem parlant, tant de bo la cosa vagi a millor. Joan, gràcies.
De res, senyor. Estem a la vostra disposició pel que convingui i per ajudar a tirar tot el sector endavant.
Molt amable, gràcies. Bona tarda.
Sempre que vulgui. Gràcies,
adéu. Gràcies
a vostès.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la Linterna COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados. Tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley, a través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, hombre, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, y vienen al abogado, ¿no?, como confidente, como si fuera un cura incluso.
De hecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser. Claro.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables.
La
a veces la última solución...
Intenta llamar al propio banco o pedir... El problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o si a veces te la dan sin que la ofrezcas. Claro,
tienes
con
un crédito
interés
al 10
abusivo...
y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último, no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos fan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, ah, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Nadie me ayuda.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906. 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias, y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias
a vosotros.
¿Sueñas con los goles de tu equipo? Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid.
¡Toma!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
¡Hay alineación de los colchoneros, Ruiz!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aquests dies a la cadena COPE us hem estat informant del dia a dia del que ha estat el Mobile World Congress. Doncs la veritat és que han estat una infinitat d'avenços en tecnologia, intel·ligència artificial, que en un futur proper pot ser que tinguem entre nosaltres. Són algunes de les coses que s'han presentat en aquest Mobile World Congress. Avenços que tenen també el seu lloc a la salut, i avui volem parlar de l'últim invent que ha protagonitzat Elon Musk, seguint una mica aquest exemple. Marc Puerto, es tracta d'un xip cerebral, no?
Sí, aprofitant la setmana tan tecnològica que hem tingut, volem parlar del tema i preguntar-nos què és aquest xip realment, en què consisteix i quin és el seu objectiu principal, perquè després de sentir tants invents durant aquests dies i conèixer, entre altres coses, també el nou escaneig de l'Iris, els dubtes són infinits sobre el tema. I per explicar-nos com és aquest xip, ens ha parlat l'Enrique San Juan, director de Community Internet.
Bueno, básicamente se trata de colocar quirúrgicamente hilos ultrafinos y flexibles en la región del cerebro que controlan la intención del movimiento u otras áreas De tal manera que cuando hay un estímulo cerebral, que es básicamente energía relacionada con esa zona, estos hilos captan esa variación energética, la transforman mediante, evidentemente, un sistema en órdenes concretas que luego s'executen en màquines o en sistemes.
Uns fils cerebrals que permeten, doncs, controlar dispositius electrònics sense necessitat de fer cap moviment i enviar ordres així a ordinadors o telèfons mòbils, però que tenen una funció concreta per a aquestes persones.
Poder solucionar problemes, per exemple, que individus o persones con quadriplegia, paràlisis en les quatre extremitats, pueden controlar dispositivos electrónicos únicamente con sus pensamientos. Entonces, aquí claramente la aplicación es, vamos a llamarle terapéutica, en el cual una persona quejada de inmovilidad o imagínate un tetrapléjico que prácticamente no puede mover nada, pues tenga la capacidad de comunicarse e interactuar con el medio a través de este tipo de dispositivos. Cualquier avance que se esté desarrollando en este campo puede tener derivadas que luego se utilicen más adelante para más cosas. Pero ahora lo deberíamos ver más como una prótesis avanzada que permitiría a gente aquejada de graves problemas en reducir esa dependencia de los demás y tener un poquito más de autonomía.
Per tant, un xip per persones amb danys a nivell comunicatiu, però qui sap si després podria també tenir altres funcions i utilitzar-se per altres coses. De moment, el que sabem, això sí, és que hi ha dos tipus d'implants, un per restaurar la visió, fins i tot d'aquells que mai l'han tingut, i un altre per restablir les funcions corporals bàsiques en persones amb paràlisi i lesions, per exemple, a la mèdula espinal, com comentàvem.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Doncs sí, acaba el programa de la linterna a COPE Catalunya i Andorra per avui divendres, però ja saps que la linterna continua amb Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest divendres, no m'ho la paraula, divendres 1 del mes de març. Aviam què és el que ens porta aquest mes de març. Bé, hem parlat de les pujades de l'IVA de la llum, pujarà l'aigua. Bueno, estarem pendents de tot el que passi i estàs ben informat sempre a través de la cadena COPE. Per tota la gent que em pregunteu, Montse, les entrevistes que vas fer aquell dia, tal... Doncs, si cliqueu COPE Catalunya a la web, trobareu tot el que fem aquí, des de COPE Catalunya. I també podeu, a través de la plataforma X, antiguo Twitter, doncs, trobar i buscar el nostre contingut. Que acabis de passar un bon cap de setmana. Salutacions de la Montse Rodríguez i ara sí, Àngel Expósito i la linterna. Que vagi bé. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Cansado de la típica dieta hipocalórica? Con el método Diet Flash pierdes peso de forma efectiva, rápida y definitiva. Un método por fases, adaptado y con los mejores productos y educación alimentaria. Descubre tu centro más cercano en dietflash.es o llama al 992-2751.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Descubre Pura Brasa, el lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13. Abiertos al deporte, a la cultura, a la política.